Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de retorn a l'hivern. El mes d'abril comença amb inestabilitat meteorològica i un fort descens de la temperatura.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui és 1 d'abril, un dia més al Baix Empordà i ple de notícies i coses interessants. Abans de començar amb els titulars, saludem a tota la redacció de Ràdio Capital, la Maria Alzina.
Hola, bon dia.
En Roger Rams.
Bon dia.
En Sergi Villena.
Què tal, bon dia.
I l'Àlex Cordón.
Hola, bon dia.
Bon dia a tothom i comencem. Més de 60 empreses, serveis i institucions reben el distintiu de qualitat turística en destinació. Roger Rams.
Aquest pla de qualitat es basa en el sistema integral de qualitat turística espanyola en destino promogut per la Secretaria d'Estado de Turismo i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El SICTED s'implanta actualment a 190 destinacions de l'estat espanyol amb més de 13.000 empreses adherides i o distingides.
Es projecten 15 cases de luxe a la zona d'aigua Xalida. Maria.
S'ha presentat un pla per la construcció d'aquests 15 habitatges a la mateixa parcel·la on fins al 2018 s'hi estava construint el projecte Aiguacel. L'obra va quedar aturada perquè es va procedir a una tala indiscriminada d'arbres.
Montserrat Carrera Serrano pren possessió com a nova regidora de l'Ajuntament de Begur. Maria Alzina.
Després de la renúncia al càrrec presentada pel regidor Maria Renard Carreras per motius personals i de salut, l'equip de govern incorpora una nova regidora.
El port de Palamós acollirà l'estada de dos vaixells històrics. Àlex.
Els dos vaixells formen part de la flota de velers històrics i del patrimoni marítim de la Mediterrània i faran estada a Palamós del 7 al 10 d'abril, programant visites per als escolars del municipi i per a tots els públics en general.
I en cultura, el pianista Ferran Aran estrena el seu nou projecte El somriure de Buster Keaton al Teatre de la Gorga de Palamós.
L'espectacle forma part de la programació que organitza Joventuts Musicals de Palamós durant l'any i que en aquest cas combinarà les arts del cinema i de la música. El somriure de Buster Keaton inclou la projecció de tres curts amb la interpretació, en piano i en directe, de la música que Ferran Aran ha creat especialment per aquest projecte.
Palafrugell acull l'exposició Instants fixats amb 34 fotografies de Josep Lois.
L'exposició s'inaugura avui a les 7 de la tarda i durarà fins l'1 de maig. Serà al Teatre Municipal i els darrers dies de la mostra coincidirà amb l'esdeveniment Flors i Violes 2022.
I el món del trail arriba fins a Begur el proper 10 d'abril amb la Bacanar Trail. Maria.
Aquesta és la cursa que ens proposen des de l'associació Bar i Muntanya en col·laboració amb l'Ajuntament de Begur. Per saber què podem trobar en aquesta primera edició, ens visita el supermatí un dels organitzadors de la Bacanar Trail, Jordi Andreu.
I comencem el sumari esportiu parlant de tennis. El cansament deixa Paula Badosa fora de combat. Sergi.
La begurenca, que ja es va trobar malament al partit de vuitens contra Fruvirtova, va haver d'abandonar abans d'hora el seu partit de quarts de final a Miami per una infecció de gola i oïda.
I passem a parlar de futbol perquè aquest cap de setmana el Costa Brava rep el segon classificat.
Quan ja no té pràcticament opcions de permanència a la primera federació, el conjunt blau i vermell disputarà un complicat partit a casa contra l'Andorra.
I continuem amb més futbol, que aquests dies ens omple l'actualitat i les notícies. El líder muntanyesa arriba aquest cap de setmana a Palamós.
A manca de 4 jornades perquè finalitzi la temporada a Primera Catalana, el Degà sap que tindrà 3 dels 4 partits a casa i vol aprofitar-ho per guanyar el màxim de punts possible.
I pel que fa a l'hoquei patins, hi haurà un duel dramàtic del Palafrugell a la pista del Voltregà.
Només 3 punts separen els dos equips en la classificació de l'hoquei Lliga i la necessitat de guanyar aquest dissabte per aspirar a no perdre la categoria serà imperativa per a tots dos.
I acabem parlant de bàsquet perquè aquest dissabte hi haurà festa final al Pavelló Vell de la Bisbal. Sergi.
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet tancarà la temporada regular de la Lliga EVA a casa contra el Bahia Sant Agustín de Palma.
I saludem a l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Quin temps ens espera per avui aquest cap de setmana?
El temps d'avui i del cap de setmana ens recordarà més a l'hivern que no a la primavera. Comencem repassant què va passar ahir, perquè ja vam tenir algunes tornades, ruixats que localment van anar acompanyats de calamarsa, per exemple, els que vam tenir a la Bisbal d'Empordà. I avui, primera hora del dia, encara en força inestabilitat i no es descarten els ruixats que localment puguin anar acompanyats de calamarsa o neugranulada. Això sí, al llarg del matí, les properes hores, s'obrirà una pausa, no esperem més precipitació, fins com a mínim arribat migdia tarda, que de forma més probable a l'extrem sud del Baix Empordà, o meitat sud del Baix Empordà, es poden formar nous ruixats d'origen convectiu, de curta durada. A destacar el vent de component nord, més nord-oest avui, alteració de la mar amb onades que poden superar els 2 metres d'altura i sobretot l'acusat descens tèrmic. Si dilluns la temperatura màxima va superar els 20 graus al Baix Empordà, avui difícilment es superaran els 13 graus de màxima i la mínima fregarà els 0 graus la propera nit. Cap de setmana, en general no esperem precipitació a la nostra comarca, però amb un ambient molt fred per tractar-se ja del mes d'abril i amb risc de gelades, tant a la nit de dissabte, diumenge com dilluns vinent. Estat de cel variable, estones parcialment cobert, però també amb estones de sol, i de fet quan notarem més el descens tèrmic és quan el cel quedi descobert per les nits.
El comentari d'avui ens el porta l'Andreu Paneque.
Ahir l'Institut Nacional d'Estadística Espanyol donava l'esfereïdora dada que Espanya es troba en el 9,8% de l'IPC. És a dir, la inflació de l'estat espanyol pulveritza rècords. I així el senyor president del govern espanyol s'ha afanyat a comparèixer davant d'un congreso per atribuir el 77% d'aquesta inflació a la guerra que hi ha a Ucraïna. Doncs bé, crec que per enèsima vegada, en comptes de tenir una classe política que fa autocrítica, tornem a basar allò polític en la dialèctica de l'enemic. És a dir, com deia Schmidt, necessitem buscar un sac de cops, un altri, per evitar donar l'oportunitat a la ciutadania que fiscalitzi les accions governamentals. Des del maig del 2021, l'IPC espanyol no ha parat de créixer, passant del 2,7% al 9,8% actual. De fet, i fins i tot la mateixa ministra d'Economia, Nadia Calviño, afirmava que no es sap ben bé quin ha estat l'inici de la crisi. Ella mateixa dubtava de si aquesta podria haver estat degut a la pandèmia. El que és segur és que aquella inflació que havia de ser conjuntural, tal com va argumentar el Banc d'Espanya fa uns mesos, ni molt menys serà així, sinó que el mateix banc ja parla de que pot durar uns 2 o 3 anys. Per tant, si us plau, no defugim de l'anàlisi. Només així podem intentar evitar el cop que, en definitiva, l'està rebent, com sempre, les classes treballadores de tot l'Estat. Cal, des del meu humil punt de vista, fer una reflexió profunda en la dependència econòmica existent. Cal evitar tornar a veure les orelles del llop. Cal que repensem el model que permet que les grans empreses d'energia multipliquin els seus beneficis i, a més, tinguin la capacitat per pressionar perquè no els limitin aquests guanys. En definitiva, no permetem que la guerra tapi el que ens està demanant el moment històric.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Antònia Font ha tornat amb un nou disc que recomano a tothom que escolti. La cançó que més m'ha agradat és Venc amb tu i avui és la cançó del dia.
Mira'm fora i més o manco, lo de sempre és lo que veig. Sagitari amb el seu núvol estel·lar. Sento un cotxe més amunt, veig un llum a dins la mà. De ses coses n'estic molt acostumat, però el gruix de l'existència m'atreu un pot embullat. Si és finita sa matèria, t'hi deu bon un pot més enllà. I quan veig el meu futur amb els seus interrogants, d'una sola cosa estic segur: vent amb tu. Lo de sempre és lo que veig, t'apricorn amb el seu cúmul globular. Veig un guiri orellut amb el mòbil en sa mà. Jo de viure ja n'estic molt avesat, però es gruix de s'existència ja me té un pot emprenyat. S'expansió de s'univers dins de on s'ha d'ofitar. I quan veig el teu dibuix i com me saps estimar, d'una sola cosa estic segur: vent amb tu.
Que fa dies que espera que la portin amb l'Alba Doga, estilista caní. Ara diu que li fan banys desparasitants, stripping, li tallen el pèl a tisora i li fan tractaments que la fan feliç, perquè ho fan tot amb molta cura i amb productes de primera qualitat. Ara diu que els seus amics de totes les races també hi poden anar. Si el teu gos o gossa ho té tan clar, no t'esperis més. Porta-la amb l'Alba Doga, estilista caní, al carrer Carrilet 14 de Mont-ras. Si en vols més informació, busca Alba Doga, estilista caní, a Instagram o envia un WhatsApp al 649 20 14 29 649 201 429.
Arthas Archery, la botiga on ho trobaràs tot per al tir amb arc, obre les seves noves instal·lacions al número 75 del carrer Girona de Palafrugell. A la nova botiga trobaràs arcs, fletxes i tots els accessoris per al tir amb arc. A Arthas Archery també fem manteniment i reparació d'arcs i oferim cursos de tir. Demana la teva cita prèvia al 638 77 44 44 o contacta amb nosaltres a arthasarchery.com. Arthas Archery, carrer Girona 75, Palafrugell, la botiga del tir amb arc. Obrim el 2 d'abril.
Els divendres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Capital, són perquè no paris de ballar.
La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme.
No paris de ballar.
No paris de ballar.
Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer.
Supermatí, a Ràdio Capital.
I comencem l'informatiu. Com dèiem, més de 60 empreses, serveis i institucions reben el distintiu de qualitat turística en destinació. Roger Rams.
L'objectiu d'aquestes destinacions és oferir el millor servei amb les millors garanties, tot perseguint la millora contínua i promovent un nivell bàsic de qualitat per a tots els serveis i recursos vinculats al turisme del Baix Empordà. Les empreses, serveis i institucions distingides pel Pla de Qualitat Turística en Destinació són anualment avaluades i renoven el seu compromís de qualitat per mitjà del compliment d'un conjunt de bones pràctiques que afecten, entre d'altres, a la gestió de les persones, l'atenció i el tracte amb el client, la comunicació dels serveis, la venda de productes, la relació de proveïdors, el manteniment de les instal·lacions o la gestió mediambiental sostenible. Aquest Pla de Qualitat es basa en el Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destino, promogut per la Secretaria d'Estat de Turisme i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Actualment estan distingides una gran varietat d'institucions al Baix Empordà, entre elles cossos de seguretat, com ara la policia local de Castellplatja d'Aro, prop d'una quinzena d'oficines de turisme, a més d'allotjaments rurals i apartaments turístics, càmpings, empreses de turisme actiu, guies, restaurants, museus i centres d'interès, hotels i platges. Aquest any es sumen a la llista d'establiments distingits l'Agència de Viatges viatges Turismón, el càmping Interpals, els allotjaments hostalers Hostalillo de Tamariu i Casa Santa Helena de Santa Cristina d'Aro, a més de l'empresa de turisme actiu Costa Brava Parc d'Aventura de Platja d'Aro. El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loueiro, ha agraït la feina que s'ha fet des de l'àrea de turisme del Consell Comarcal i des de les entitats i empreses de la comarca durant els últims anys. Alhora, ha posat en valor l'aposta que s'està fent al Baix Empordà per la qualitat turística i ha encoratjat a tot el sector a continuar treballant per aquesta qualitat en el territori i en aquest sentit ha afegit que tenir qualitat també vol dir que totes les persones puguin gaudir dels paisatges i establiments i per aquest motiu cal apostar clarament per l'accessibilitat. El conseller Xavier Dilmé ha posat en relleu que des de l'àrea de turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà s'està fent feina en temes d'accessibilitat i començant a treballar en la sostenibilitat, camí que han de seguir conjuntament. Aquest any desplegaran, juntament amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, tota la marca Empordà. Vol dir que tots els habitants de les dues comarques es creguin seva aquesta marca, el que significa i els valors que implica, entre ells, la qualitat. I en aquest sentit ha encoratjat a totes les empreses i entitats a adherir-se a la marca.
Es projecten 15 cases de luxe a la zona d'Aiguaixalira. S'ha presentat un pla per la construcció d'aquests 15 habitatges a la mateixa parcel·la, on fins al 2018 s'hi estava construint el projecte Aiguacel. L'obra va quedar aturada perquè es va procedir a una tala indiscriminada d'arbres. Maria.
Ja s'estan projectant unes noves construccions de luxe a la zona. Abans, però, el pla director urbanístic estableix que cal fer un pla de millora urbana. Això és el que va aprovar inicialment el ple municipal d'aquest dimarts. Tal com recullen a Ràdio Palafrugell, el regidor d'Urbanisme, Jaume Palaí, afirma que és una modificació molt significativa respecte al pla que hi havia abans de la suspensió d'obres.
Aquest pla també proposa tres espais molt diferenciats dintre de l'àmbit. El primer és l'espai d'edificació, amb els retranquejos que hi han d'haver-hi. El segon és una franja lliure, on es poden implementar murs, piscines, moviments de terres. I l'última, la que dona més cap a mar, diguem-ho així, és la que s'ha de mantenir el terreny natural sense cap tipus d'intervenció.
El pla també preveu que es tornin a plantar tots els arbres talats il·legalment el desembre de 2018, quan es va aturar l'anterior obra. Aquest nou pla es va aprovar amb els vots de l'equip de govern i de Ciutadans. El seu regidor, Joan Ferrer, va apostar per aquest pas endavant per resoldre una situació que ja és prou complicada. El PSC, amb el seu regidor Xavier Rangel, va abstenir-se, ja que hi havia punts en els quals el seu partit no hi estava d'acord. Pel que fa a Palafrugell i En Comú, van decidir votar en contra. El regidor del partit, Alfons Rius, demanava modificar el POU, ja que no es permet construir en llocs amb més d'un 30% de pendent. Aquest últim punt, justificat pel regidor d'Urbanisme, és que tot i que la zona d'Aiguaixalira es troba en un pendent de més del 30%, és un pla urbanístic que s'havia fet abans de l'aplicació d'aquesta normativa del PDU. Per tant, hi ha la possibilitat d'edificar la zona.
I ara parlem de la Montserrat Carreras Serrano, que pren possessió com a nova regidora de l'Ajuntament de Begur. Després de la renúncia al càrrec presentada pel regidor Mariac Renard Carreras per motius personals i de salut, l'equip de govern incorpora una nova regidora.
Montserrat Carreras Serrano s'ocuparà de les regidories de Festa, Gent Gran i Esclanyà i entra al consistori en substitució de Mariac Renard Carreras, que en el ple del passat mes de febrer va presentar la seva renúncia per motius personals i de salut. En nom de la corporació, l'alcaldessa Maite Selva i Eugeni Pibernat, portaveu del grup municipal de Tots per Begur, Esclanyà, Tots Empordà, agraeixen públicament a Maria Renard Carreras la seva dedicació i implicació en la tasca del govern municipal i desitgen els màxims encerts en la seva nova regidora, Montserrat Carreras Serrano.
I el port de Palamós acollirà a partir de la propera setmana la primera estada al litoral gironí de dos vaixells emblemàtics, el Galió Andalucía i el Pailabot Pascual. Els dos vaixells formen part de la flota de velers històrics i del patrimoni marítim de la Mediterrània i faran estada a Palamós del 7 al 10 d'abril, programant visites pels escolars del municipi i per tots els públics en general, Àlex.
El Galió Andalucía, de prop de 60 metres d'eslora, és la rèplica dels vaixells espanyols del segle XVI al XVIII que es van utilitzar en les expedicions marítimes de descoberta i de comerç interoceànic entre Espanya, Amèrica i Filipines. D'altra banda, el Pailabot Pascual Flores Va ser construït l'any 1917 i es va dedicar al cabotatge amb el transport de mercaderies entre la costa mediterrània i la d'Àfrica.
I com funcionen les visites als vaixells?
Doncs el dijous 7 i el divendres 8 d'abril es faran visites gratuïtes als alumnes de primària del municipi en unes jornades organitzades per l'Ajuntament de Palamós i el Museu de la Pesca. Amb aquesta activitat, prop de 800 alumnes podran conèixer l'interior dels dos vaixells i les seves característiques més importants. Finalment, al cap de setmana, tothom qui vulgui podrà visitar els dos vaixells. D'aquesta manera, el dissabte 9 i el diumenge 10 es podran visitar de les 10 del matí a les 8 del vespre de manera ininterrompuda.
I també es faran navegacions per la costa de Palamós, no?
El pailabot Pasqual Flores té navegacions previstes pel litoral del municipi tots els dies de la seva estada. El dijous i el divendres es faran de 5 a 8, i dissabte i diumenge entre les 11 i les 2 i les 5 i les 8, sempre que hi hagi un mínim de 10 persones. La durada d'aquesta sortida serà d'unes 3 hores. Els tiquets per a les navegacions tenen un cost de 25 euros per a infants de fins a 14 anys i de 45 euros per a la resta del públic. Així mateix, el preu dels tiquets per a les visites normals als vaixells serà de 7 euros per a les persones majors de 10 anys, de 4 euros per als menors d'aquesta edat i gratuït per als infants d'entre 0 i 5 anys. També hi ha un preu unitari de 18 euros per a les famílies, dos adults i fins a 3 infants de 0 a 10 anys. Amb aquests tiquets s'inclou una entrada gratuïta al Museu de la Pesca. Les entrades per a les visites o les navegacions es poden comprar al web de la Fundació Nau Victòria, 3w.belaquadra.es.
D'altra banda, el pianista Ferran Aran estrena el seu nou projecte El somriure de Buster Keaton al Teatre La Gorga de Palamós. L'espectacle forma part de la programació que organitza Joventuts Musicals de Palamós durant un any i que en aquest cas combinarà les arts del cinema i de la música. Àlex.
Les localitats per a poder assistir a aquest espectacle es poden trobar al web lagorga.cat. El preu per a l'entrada general és de 10 euros, mentre que per als socis de Joventuts Musicals és de 5 euros i gratuït per als menors de 18 anys. El somriure de Buster Keaton inclou la projecció de 3 curts, la mudança, la caça elèctrica i l'espantaocells, amb la interpretació, en piano i en directe, de la música que Ferran Aran ha creat especialment per aquest projecte, proposant al públic assistent experimentar i gaudir en viu i en directe la interpretació de la música creada per a cadascuna d'aquestes projeccions. En aquestes tres pel·lícules, Keaton crea el seu personatge, Palface, com a contraposició a Charles Chaplin. Amb la seva inexpressió, l'artista actua en els seus films creant uns gags extraordinàriament elaborats i calculats.
I què podem dir sobre Ferran Aran?
El músic, intèrpret i creador gironí Ferran Aran va entrar en el món de la música de molt jove, especialitzant-se en piano al Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona i començant la seva carrera professional sobre els escenaris als 15 anys. Ha format part i dirigit diverses formacions musicals i en els darrers temps s'ha orientat cap a la vessant creativa, composant la música per a diferents projectes empresarials, documentals històrics i espectacles com El somriure de Buster Keaton.
El Teatre Municipal de Palafrugell acollirà a partir d'avui l'exposició Instants Fixats, que recull diverses fotografies fetes per Josep Lois. La mostra durarà un mes fins l'1 de maig i està formada per 34 fotografies que tracten diferents temàtiques que va tractar l'autor al llarg de la seva obra. D'altra banda, les 5 fotografies que estan al vestíbul són imatges d'espais, racons i paisatges de Palafrugell, tots ells retratats per Josep Lois.
L'exposició s'inaugura avui a les 7 de la tarda i els darrers dies de la mostra coincidirà amb l'esdeveniment Flors i Violes 2022. Josep Lois Clemente va morir el passat 29 d'abril de 2021 als 59 anys i durant la seva trajectòria professional va ser president de l'Associació Fotogràfica Cine Club Bahia de Palamós i membre de la FIC, l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols. L'exposició està organitzada per Maria Dolors Bahí Bofill, vídua de Josep Lois, en col·laboració amb diferents companys de feina i amics de l'artista.
I el món del trail arriba fins a Begú el proper 10 d'abril amb la Bacanart Trail. Aquesta és la cursa que ens proposen des de l'associació Bar i Muntanya en col·laboració amb l'Ajuntament de Begú. Per saber què podrem trobar en aquesta primera edició, ens visita el Supermatí un dels organitzadors Bacanart Trail, Jordi Andreu.
Aquesta és la primera edició que se celebra, que es va haver de plaçar per l'esclat de la pandèmia de coronavirus. De moment hi ha gairebé 300 inscrits i queden les últimes places per a aquells corredors que encara no s'hagin inscrit. Els organitzadors, com a màxim, preveuen 350 persones. La cursa presenta diferents recorreguts, tal com explica Jordi Andreu.
Sí, sí, hem fet dos recorreguts, o sigui, un de 13 quilòmetres, una mica més assequible per tothom, que aquest també doncs, vam proposar de fer l'opció de fer-lo caminant, i després fem la cursa de 22, que aquesta sí que és només per corredors, perquè hem marcat un temps de tall que, bueno, si no seria molt, molt complicat arribar dins el temps marcat.
La intenció, segons l'organitzador, és passar pels llocs i emplaçaments emblemàtics de Begú, sobretot la cursa llarga que arriba fins al mar. Són llocs que els organitzadors, com en Jordi Andreu, estan acostumats a passar pels camins de la cursa. A més, els participants tenen diversos avituallaments al llarg de la cursa. Tot i que no es pronostica el millor temps per al proper cap de setmana, els organitzadors de la cursa estan buscant recorreguts alternatius per si sorgís qualsevol imprevist amb el recorregut. Andreu és conscient que hi ha trams que passen arran de mar o requereixen un procediment més tècnic. Per això es busquen alternatives. Podeu escoltar la resta de l'entrevista a la pàgina web de Ràdio Capital.
I comencem els esports parlant de tennis. El cansament deixa Paula Badosa fora de combat. La begurenca, que ja es va trobar malament al partit de vuitens contra Furi Virtova, va haver d'abandonar abans d'hora el seu partit de quarts de final a Miami per una infecció de gola i oïda.
Quan Jessica Pegula ja manava per 4-1 en el primer set, Badosa va decidir acomiadar-se cordialment de la seva rival i de la jutgessa de cadira. El seu llenguatge corporal ja denotava des del principi que no es trobava en bones condicions i amb aquest gest va posar punt i final a la seva participació a Miami. La baixempordanesa marxa de Florida amb el tercer lloc al rànquing WTA assegurat per darrere d'Swiatek i Krejcikova i amb la il·lusió de començar la temporada de terra batuda en les millors condicions físiques.
I passem a parlar de futbol perquè aquest cap de setmana el Costa Brava rep el segon classificat. Quan ja té pràcticament opcions de permanència, el conjunt blau i vermell disputarà un complicat partit a casa contra l'Andorra.
31 punts separen els dos equips, tot un món. A més, els andorrans tenen al seu abast la primera posició, ja que es troben a només 2 punts del líder Albacete. Cal destacar que els dos Cara Álvarez estan mostrant una bona imatge en les últimes jornades, però la dinàmica negativa fa que no aconsegueixin sumar els punts que necessitarien. Dissabte a les 5 de la tarda, al municipal Palamós Costa Brava, no hi ha cap altre camí que obtenir la victòria i somiar amb un miracle d'aquí a final de temporada.
I continuem amb més futbol, ja que el líder de Muntanyesa arriba aquest cap de setmana a Palamós. A manca de 4 jornades perquè finalitzi la temporada primera catalana, el Degà sap que tindrà 3 dels 4 partits a casa i vol aprofitar-ho per guanyar el màxim de punts possible. Sergi.
El primer d'aquests duels serà el proper diumenge contra el líder de la categoria, que avantatja en 7 punts al segon i que serà, sens dubte, un dur contrincant per als homes de Mario Fernández. L'objectiu és millorar la 7a plaça actual i acabar el més amunt possible.
I pel que fa a l'hoquei patins, hi haurà un duel dramàtic del Palafrugell a la pista del Voltregà. Només 3 punts separen els dos equips en la classificació de l'hoquei Lliga i la necessitat de guanyar aquest dissabte per aspirar a no perdre la categoria serà imperativa per tots dos.
Les 3 jornades que queden, comptant aquesta, per acabar la competició, de ben segur que seran emocionants. El corredor Mató Palafrugell està obligat a deixar-s'hi la pell i si aconsegueix alguna cosa positiva a Sant Hipòlit de Voltregà, dimecres vinent tindrà una important revàlida al feu del CUE Alcobendas. El darrer partit de la competició serà a casa contra l'Igualada i cal fer tot el possible per arribar-hi amb opcions de salvació.
I acabem parlant de bàsquet, perquè aquest dissabte hi haurà festa final al Pavelló Vell de la Bisbal. El Sol Gironès Bisbal Bàsquet tancarà la temporada regular de la Lliga EVA a casa contra el Veí a Sant Agustín de Palma.
Els bisbalencs volen retornar a la seva afició tot el suport rebut amb una bona actuació davant dels illencs, que són els cuers. A més, el conjunt local tindrà l'opció de millorar la seva actual cinquena posició si vens el Palma i el Navàs, que jugarà a casa contra el líder Barça B, perd el seu partit. Des del club ja s'han encarregat de promocionar el partit a través de xarxes socials i s'espera un Pavelló Vell de la Bisbal ple i entregat.
La guerra de Rússia contra Ucraïna ha generat una crisi humanitària, política, econòmica i social sense precedents a tota Europa i que també arriba al Baix Empordà.
Va, no, que volem venir. I llavors no, és que tenim les furgonetes plenes. I si tot fotien allà a bramar...
Absolutament totes les guerres van acompanyades amb la construcció...
Les furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària i veterinària.
Està seca, oli d'oliva i també de girassol.
El seu pare i la família d'una de les seves germanes viuen allà i cap d'ells vol marxar del seu país.
Seguiu tota l'actualitat sobre l'impacte que té al Baix Empordà la guerra a Ucraïna a través de l'informatiu Supermatí, l'informatiu digital i l'informatiu viral de Ràdio Capital i les 24 hores del dia al portal de notícies radiocapital.cat. Quan passen coses, sempre hi som. I ara més que mai.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Des de l'entrada de Rússia en territori ucraïnès, els preus de molts productes han pujat com l'espuma. Un d'ells, inevitablement, ha estat el combustible. Per conèixer l'estat actual de les gasolineres i veure l'evolució d'aquest bé tan preuat, ens visita el Supermatí el responsable de l'estació de servei de Corçà, Xavier Coromines. Bon dia, senyor Coromines, què tal?
Bon dia.
Com ha afectat aquest increment del preu de la gasolina a l'estació on treballes? S'ha reduït el nombre de clients? Com ha afectat?
Home, d'entrada ha estat un problema per la majoria de la gent, perquè el preu dels carburants s'ha disparat i això vol dir que el preu mitjà de l'emplanada del dipòsit també suposa molt més de lo que suposava fa uns mesos, no? Llavors, clar, lògicament, la gent posa menys litres perquè per posar el mateix import hi entra menys litres i intenta doncs gastar menys i per tant hem vist una baixada relativa, no molt grossa, però sí una baixada de les ventes de carburants. Lògicament la gent necessita igualment el carburant per circular, però si pot estalviar-se una mica doncs ho fa.
Clar, potser abans la gent en compte omplia el dipòsit ja per anar tranquils ja, no sé, una setmana, i ara potser posa lo just que necessita i va fent, no?
Sí, sobretot de partir de que el govern ha anunciat que aplicaria mesures per reduir el preu del carburant i que hi haurien alguna bonificació, tot i que no estava encara clar, doncs la gent ha intentat repostar menys i intentar doncs esperar a veure que sortissin aquestes ajudes.
Uh-huh. Creus que el paquet de bonificacions i ajudes que s'han plantejat, que el govern ha plantejat, solucionarà una tendència de preu a l'alça? Creus que seran efectives?
El mercat del petroli, o més que referent al carburant, del gasoll i la gasolina, continuarà el seu cicle independentment de les bonificacions, uh-huh. perquè és un mercat internacional i, per tant, la cotització no es veurà afectada. I si continua pujant o s'esterilitza o baixa, no tindrà res a veure la bonificació aquesta que s'ha aplicat. Sí que és veritat que ara, a partir d'avui, s'apliquen 20 cèntims de descompte que posa entre el govern i les petroleres a la tarifa, i això sí que ajudarà temporalment, durant aquests 3 mesos que està en vigor, a que l'import a pagar sigui una mica menor. Però és que el preu s'ha disparat tant que estem parlant de que encara el pagarem molt més car que el que el pagàvem fa 3 o 4 mesos. Llavors sí que servirà per alguna cosa, però si és suficient, Jo crec que no, que no és suficient. El que s'ha de mirar és de que mica en mica es vagi restablint la situació prèvia a la guerra i que els preus tendeixin a baixar a l'estat on estàvem, perquè si no la gent, sobretot les empreses que l'utilitzen molt extensivament, doncs tenen problemes.
Clar, més enllà dels particulars també, de quina manera aquesta mesura creus que t'afectarà en el negoci? O els altres? Clar, això que deies ara una mica, no?, de que les empreses també, evidentment, doncs tot és un dòmino.
Totes les empreses, estacions de servei i també distribució de carburants a domicili, a partir de demà a partir de ja estem descomptant 20 cèntims al litre. Això fa que nosaltres estarem finançant aquest import fins que el govern ens el pagui. Això són molts de diners i, per tant, això comportarà dificultats a les estacions de servei i a les distribuïdores que puguin tenir algun problema de finançament. Per tant, això és un dels temes que ens pot afectar més. A part, doncs, l'increment del preu del carburant fa que, a diferència de que molta gent es pensi, els marges han tendit a reduir-se per no traslladar tot l'increment al preu i, per tant, tothom va una mica més just en aquest sentit. No? Llavors, bueno, juguen les dues coses. És a dir, per un cantó, necessitats més grans de finançament per poder fer aquesta bonificació de 20 cèntims, que a nosaltres ens perdran bastants dies encara pagant-se-la, i la segona, que els imports són molt més grans, la tresoreria baixa, no? Llavors, i els marges s'han tendit a reduir.
Creus que es podrien aplicar altres mesures que ajudessin tant el consumidor com el venedor de la gasolina? O sigui, creus que hi hauria altres mesures que anirien bé?
A veure, aquesta mesura es podria haver aplicat diferent. Per exemple, era molt més fàcil, el govern no ha volgut, per no veure reduïda en part la recaptació amb IVA, que era aplicar-ho directament a l'impost especial. És a dir, no fer jugar aquí a ningú més, no complicar-nos la vida a les estacions de servei, sinó que aplicar directament el descompte a l'impost especial durant el mateix termini, i això hauria facilitat molt les coses. Per altra banda, doncs és difícil, perquè aplicar més mesures, quan és un mercat lliure i és un mercat que cotitza internacionalment el preu, és difícil actuar-hi a nivell d'un estat.
Quines són les teves previsions de futur? Creus que diries que passarà ara en els propers mesos?
Doncs la veritat que ojalà ho sapiguéssim, Esperem, el desig és que vagi tornant la normalitat, que el conflicte de l'invasió de Rússia a Ucraïna doncs finalitzi de forma mitjanament ràpida, i això tendeixi a que els preus se desinflin una mica de tots el tema energètic, i per tant doncs tot sigui una mica més fàcil. Això seria el desitjable, però mentre continuem amb aquestes tensions, serà difícil que passi.
Clar, no sé si la teva estació de servei en concret té un espai on carregar el cotxe elèctric. Com veus aquest tema?
De moment no, però a mig termini ja hi ha una normativa que les estacions que venen més litres ens obligarà a posar un punt de recàrrega ultraràpida, i no estem parlant de gaire temps. El que passa que de moment això no és rentable, i menys en zones com la nostra, que són més rurals, que no són de ciutat, i que per tant el cotxe elèctric està molt poc implantat. Clar. Llavors és una inversió molt i molt i molt gran. Estem parlant d'inversions que s'aproximen als 50-100 mil euros com a mínim per un recarregador d'aquests de càrrega ultraràpida.
Entre 50 i 100 mil euros.
Sí, com a mínim.
Clar.
I per tant és molt, molt difícil d'entrada de poder amortitzar això, perquè encara no tenim mercat, és a dir, no existeix aquest mercat, no hi ha una demanda, llavors és pràcticament a fons perdut. Llavors, bueno, entenc que és una mica el que estem parlant sempre d'aquest primer, no? Llavors, si no hi ha una xarxa, és complicat de que s'acabi imposant la tecnologia, i si no s'acabi imposant la tecnologia és complicat que se faci la xarxa. Però, bueno, sí que és veritat que com que hi ha una obligatorietat, i la llei marca una obligatorietat que començaran les estacions amb més ventes, però que a mica en mica aquest sistema s'ha d'anar posant, doncs, doncs en començarem a veure, en començarem a veure. I han de ser punts ultra ràpids perquè han de poder carregar la gent en un termini molt reduït de 10, 15, 20 minuts. Tot el que sigui superar aquest termini no és factible, perquè és el temps de parar-se a carregar, anar a fer un cafè i sortir, clar, que sigui carregat. Tot el que... Per tant, estem parlant de punts de recarga ultra ràpida i comporten una inversió important.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xavier Coromines, de l'estació Servei Cursà, i molta sort. Espero que amb les mesures i que la situació general vagi baixant una mica i que tot pugui tornar a la normalitat.
Moltes gràcies a vosaltres, a disposar.
Gràcies per ser Ràdio Capital, merci.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. L'agenda cultural de la setmana.
I repassem l'agenda de setmana. A Santa Cristina d'Aro, diumenge 3 d'abril, es farà una guitarrada a l'Espai Ridaura amb l'ensemble de guitarres del Conservatori de Girona, dins de la programació de la Primavera a l'Espai, que tindrà activitats culturals que s'allargaran fins al juny. D'altra banda, per 15 euros podreu anar a l'espectacle Amilado a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. És un espectacle familiar en el que, moguts per la música inspiradora d'un piano, els protagonistes dibuixen universos sorprenents sobre l'escenari i, mirant els ulls del públic, col·locant-se a la seva altura, els convida a viatjar per un món desconegut. Serà diumenge a les 12 del migdia a Torroella de Montgrí.
L'agenda cultural de la setmana.
A més, també és un cap de setmana de carnaval. Avui es fa la Rua Sant Feliu de Guíxols i a Platja d'Aro el programa és extens. Avui es fa la cercavila infantil a les 11, d'aquí una estoneta, i a les 12 es visita l'Escola Vall d'Aro. Dissabte 2 d'abril, a les 11 del matí i també a les 4 de la tarda, hi haurà la gran rua de carnaval de carrosses i comparses, i a les 11 de la nit es lliuraran els premis. I el diumenge hi haurà jocs gegants durant tot el matí i a les 12 del migdia la rua de colles locals. D'altra banda, a Sant Antoni, també pel carnaval, el diumenge us despertareu d'hora perquè hi ha la despertada matinal que comença a les 7 del matí i, a més, a les 12 faran una cercavila amb carrosses i comparses. I a Sant Feliu de Guíxols hi ha una nova edició de les jornades gastronòmiques Cuina del Bacallà i el Peix Apolo, que enguany comptarà amb la participació de 12 establiments del municipi que oferiran menús i degustacions elaborades amb el bacallà com a protagonista.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquesta música que sona ja fa de cap de setmana. Nova edició de l'Empordà Imprescindible, la secció en la guia cultural Sandra Bisba ens porta arreu de la comarca per conèixer 6 persones o històries. Sandra, on anem avui? On ens portes?
Doncs mira, Eugènia, us aporto al Teatre Museu Dalí de Figueres.
Ah,
ja que es preveu mal temps, que portem sí, un mes de març horrorós.
Déu-n'hi-do.
I necessitem, doncs, buscar interiors d'espais, no? Crec que, bueno, és que pensa que el Teatre Museu Dalí de Figueres és dels pocs museus construït pel seu propi artista. O sigui, quants museus coneixes al món que el Ostres. Mateix artista l'hagi construït, no? Normalment sempre són post-mortem, no?
Clar, home, és que s'ha de ser una mica pretensiós, no?, per dir, mira, jo valc tant que em començo a construir el museu, no?, una mica.
Home, Dalí era molt egocèntric, sí, una cosa que ho tenia ficat al cap, i com va veure l'oportunitat, va comprar, doncs, aquest edifici, que era l'antic teatre de Figueres, que estava... en runes, pràcticament, perquè havia sigut bombardejat durant la Guerra Civil, i el va comprar als anys 60 i, bueno, hi va dedicar-hi la seva vida des dels anys 60 fins que va morir el 1989, 29 anys, diguéssim, dedicat al museu.
Déu-n'hi-do, com a conservar el seu futur, no? Podríem dir, assegurar-se que el seu llegat tindrà sortida.
Exacte. De fet, ja amb la restauració de l'edifici ell ja va prendre molta part perquè, per exemple, doncs, la cúpula la va dissenyar ell i amb moltes coses del museu que
que les va anar doncs, decidint i dissenyant ell. Vull dir que podríem dir que és el seu màxim projecte surrealista més gran que ha fet mai, no? Mm-hmm. I és un espai que ell va dedicar uns 14 anys fins al dia de la seva inauguració, on inaugura el 1974, mm-hmm. però llavors ell hi va apareixent i s'hi va deixant caure, i va decidint, i va canviant coses, i vull dir que és un museu viu i que ell hi passa moltes hores. De fet, us he de dir que no és un museu qualsevol, o sigui, també va ser a casa seva, o sigui, ell va els últims 5 anys de la seva vida mm-hmm. els passa allà.
Ah.
Per tant, també hi va viure mm-hmm. i és enterrat allà. O sigui que, a part de ser un museu, és un mausoleu també. Mm-hmm. Hi ha no sé si has anat mai, però sí. Pots baixar a la cripta i pots veure la seva tomba, no? La seva tomba. Vull dir que és un lloc molt, molt especial i que trobarem pocs com aquest.
Sí, de fet, me'n recordo ara no sé quants anys fa, però que quan va sortir aquella dona que deia que era filla d'en Dalí i van haver d'exhumar el cos, sí, me'n recordo que la gran imatge era aquesta, no? Com tothom sortia allà com davant del museu i amb la cripta aquesta que ara deies, que bueno, va ser una imatge bastant viral en aquell moment.
Bueno, mira, nosaltres els guies dèiem que en Dalí provocava escàndols, com es diu ara?
Escàndols, no?
Escàndols, ara, sí. escàndols, fins i tot mort, no?
Absolutament.
Vull dir que, sí, és...
Sí, una mica ser el centre d'atenció.
Exacte. Pensa que és un museu dels més visitats del país, que el visiten gent de totes les edats perquè acaba atraient gent molt, molt diferent i és un museu que recomano, ara no perquè jo sigui guia, recomano fer-lo amb un guia oficial, per suposat, eh? Mm-hmm. Perquè és que si no, no t'enteres ni de la meitat. O sigui, realment darrere de cada quadre, darrere de cada obra, darrere de cada pedra col·locada, hi ha una explicació al darrere. O sigui, saps? I és molt interessant conèixer-ho. O sigui, descobreixes, te s'obre un món fantàstic. Vull dir que jo ho recomano moltíssim, que la gent que encara no hi ha anat, que sisplau, que busqui el moment. Mira, que cada setmana seria ideal, perquè ja et dic el temps...
Exacte, no convida gaire a fer coses fora, no? Això que deies del guia, això que deies d'anar amb un guia, Sandra, totalment cert, perquè, i més jo crec, amb art surrealista com el d'en Dalí, no? Crec que té un plus, perquè a vegades potser amb un art així més realista, doncs potser es comprèn més a cop d'ull, però és veritat que tot el món delinear, tenir un guia que t'expliqui ben bé el context a cada quadre, etc. Ara, aquí a Barcelona, al Caixa Fòrum, aquí allà a Barcelona, al Caixa Fòrum, hi ha una exposició de Magritte, també, amb company surrealista de Dalí. I també, doncs, que hi hagi algú que t'expliqui ben bé les obres, el seu trasfons i tot, és molt important perquè realment és aquí on gaudeixes, jo crec, d'estar al museu. Perquè si no vas de quadre en quadre, no? I no acabes de pillar ben bé i dius, això que raro, mira, però no pilles, no?
A més, les seves obres són molt autobiogràfiques i, per tant, aprens moltíssim a través de cada obra del perquè d'ell, de les seves obsessions, les seves passions, totes les seves històries. I després també gaudeixes d'un edifici únic i singular, no? Vull dir que realment encara hi ha, precisament, en Dalí va deixar vistes les bigues cremades que sostenien les llotges del públic, com va ser el teatre bombardejat, doncs va voler deixar-les que es veiés, no? Una mica, el que havia sigut aquell espai i el que va passar, no?, durant la Guerra Civil. Dic que realment us aconsello, a més, hi ha quatre períodes molt marcats, no?, que són la infantesa, el surrealisme, el realisme i després el nuclear misticisme, que l'anomenava ell, que vas passant per per un període i un altre va saltant, perquè de fet el museu, no sé si ho recordes, però no segueix cap ordre cronològic, és una bogeria, és bascòtic com Dalí.
Sí, com era, Dalí mateix,
com Dalí, no? Li agradava. De fet, ell no volia ni posar ni títols ni dates en els quadres, però al final la Fundació va decidir almenys donar alguna pista a la gent.
Home, si és no, que també, clar, hi ha una part... Clar, hi ha una part com de la funció més museològica, no? Vull dir, un museu ha de poder explicar i posar en context perquè sí, bueno, com perquè té, és la seva raó de ser una mica també, no? D'explicar aquell artista. A més, a mi el museu m'agrada perquè és molt fotogènic des de fora. O sigui, només des de fora ja, o sigui, té aquell color així com entre vermell i no el sabria descriure molt bé, però que té els pans, no?
Sí. Saps què representa la façana aquesta?
Què? Va, explica'ns-ho.
La pell de gallina.
Ah, mira, doncs...
Representa la pell de gallina.
És veritat, ho havia sentit fa molt de temps.
La pell de gallina que tu tindràs a l'entrar al museu i experimentar tot aquest projecte surrealista.
Que fort.
Del geni, sí.
Que fort.
No, realment és molt divertit. És un museu molt divertit. És un personatge que dona molt de joc i, a més, que hi descobreixes un gran artista, vull dir, al darrere, no?
Sí, i també...
En l'època del...
Digues.
No, dic que en l'època del surrealisme va ser molt criticat també per una part de bueno, fins i tot dels crítics de París, no? I així, no? Que pintava moltes tonteries, no? I llavors doncs va demostrar que també podia ser un pintor realista que podia pintar el que ell volgués i ja com la panera de pa que està a la sala del tresor, que és una delícia, o alguns retrats de gala, vull dir que realment era un artista de cap a peus.
No, i a més està molt bé que al final un artista de tal rellevància, no només nacional sinó també internacional, que en el seu territori on es va desenvolupar hi hagi no només aquest museu sinó també a Púbol, no? Que hi ha el castell de la Gala Dalí, etcètera, no? Que hi ha com a Port Lligat, hi ha com diferents escenaris on ell es va desenvolupar com a persona i tota la seva obra, i és molt bonic que ens hagi quedat aquesta empremta, no? Vull dir, per molt pretensiós que fos ell de dir posaré un museu aquí, dius, mira, al final va ser un artista molt important i està molt bé que en el territori es pugui veure.
Home, per la ciutat de Girona això ha sigut fantàstic. Realment ha donat vida a aquesta població i pensa que el turisme que es mou per aquí a Catalunya, els punts que les aturades obligades són Barcelona, Figueres i Girona, no? Però a vegades passa Figueres a Girona. Vull dir que el Museu Dalí és una visita obligada per moltíssima gent i per això n'hi ha molts d'aquí, els del territori, perquè és que realment val molt la pena. És un museu que no pots perdre, és un imprescindible.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Sandra, et farem cas i aquest cap de setmana que plou anirem cap allà. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé, Eugènia, vinga,
una abraçada.
Adéu,
que vagi bé. Fem un últim repàs del temps abans de marxar.
L'entrada d'una massa d'aire freda ens portarà uns primers dies d'abril amb temperatura més pròpia de l'hivern. Primera hora de divendres amb restes de ruixats que localment poden anar acompanyats de calamarsa o neu granulada. Les properes hores del matí no esperem pluja, hi haurà una pausa fins com a mínim migdia tarda, quan de forma més localitzada a la meitat sud de la comarca pot aparèixer algun nou ruixat d'origen convectiu. Temperatura notablement més baixa avui i pel cap de setmana, màximes inferiors als 14 graus i una mínima al voltant del 0 grau.
I moltes gràcies, fins aquí el Supermatí d'avui, dilluns més.
Supermatí, a Ràdio Capital.
taking shape. We had diamonds taking shape.
Fans volant, jo només vull veure elefants volant.